l'informatiu matí. Bon vespre.
Més informació a ib3notícies.com.
Bon vespre, en sa ta mare, la ruta d'Orfeu. Avui, molts anys a tots, perquè és Pasqua. Bon vespre, amics, i benvinguts a una nova ruta d'Orfeu. És la que porta el número 215 i que hem encetat escoltant un dels moments corals més populars de la història de la música. Era l'Aleluia de l'oratori El Messies de Händel, que és una obra que inicialment va ser pensada per aquestes dades, per Pasqua, tot i que la tradició ha fet que el Messies s'interpreti per Nadal. Però no ens parla només del naixement de Crist, sinó que també parla de la mort i de la resurrecció, perquè aquest Aleluia apareix quan l'evangelista, quan s'anuncia a l'oratori que Crist ha ressuscitat. I Händel hi posa aquesta obra magna, aquest moment coral, que, com dèiem, és un dels millors, el més coneguts, no dels millors, però sí dels més coneguts, dels més populars de tota la història de la música. En el programa d'avui escoltarem músiques que tenen relació amb festes pasquals. Algunes tan conegudes com aquesta mateixa que acaben d'escoltar, el Messies, aquest oratori de Händel, però altres una mica menys populars, ni més bones ni més dolentes, però menys conegudes. Naturalment, també entendrem de prou populars. Com sempre deim que la producció del programa l'ha fet na Maria Moreno i en el control tècnic tenim a Lluís Fortesa. Vos parla Pere Estelric en nom de tot l'equip d'aquesta ruta musical. Una ruta musical que ara passa de Dublín, allà on es va estrenar el Messies, perquè pensant que Händel vivia a Londres. De fet, vos dic una cosa, que Händel va viure a sa mateixa casa, en el mateix edifici que va viure segles més tard Jimi Hendrix. Per tant, dos músics, un i tots dos començant amb Bach, Hendrix i Händel, varen viure a sa mateixa casa. De fet, hi ha un petit museu Händel i un petit museu Hendrix a sa mateixa casa, i tu pots veure l'habitació d'en Jimi Hendrix i l'habitació que va viure en Händel. I està de vora Oxford Street, una de les travesses d'Oxford Street. Si voleu, si anava a Londres algun dia, podeu visitar aquesta casa, perquè té aquest doble interès. Dues H importants de la història de la música, cada una dins el seu estil. Bé, dèiem que algunes obres seran conegudes, com aquesta de l'Aleluia del Messies, i altres menys conegudes. I passam de Dublín, passam a França, passam a París, i escoltam Sant'Antino per harmonium i piano d'un compositor francès que també va deixar petjada. És César Franck. Interpreten Joris Verdin a l'harmonium i Jos van Immerseel al piano. Thank you. Era s'andantino per harmonium i piano de César Franck. César August Franck, que va néixer a Lieja, que en aquell moment era dels Països Baixos, diguem, però ara avui és una ciutat belga. I va morir a París. Va néixer el 1822 i va morir a París l'any 1890. Per tant, parlam d'un compositor claríssimament del segle XIX. Quan tenia 30 i pocs anys, va ser nomenat organista de l'església de Santa Clotilde de París, una posició que va mantenir durant tota la seva vida. Allà, naturalment, va composar i va fer molta música religiosa, molta música per orgue i música per petita formació com aquesta que van de sentir, per un harmònium, que normalment és, és un instrument relacionat amb les iglesias, i piano. Era el seu andantino per harmònium i piano. Fem una primera pausa de les dues que solen fer normalment i seguim amb música d'aquests dies.
Escoltau la ràdio pública de les Illes Balears. Cada dimarts a les 9...
Jo t'havia citat horòscops, me vas dir que tu no hi creies, no voldria tornar a caure en aquest parany en en Pa Moliner, però jo t'havia dit que com a bon cranc no tinc consciència de sentir.
No!
M'agradaria no tenir-lo. I quan la gent riu, quan la gent plora, la gent intenta ocultar-me qualque cosa, són com Spiderman, tinc un sentit aràcnic que se me desperta i tot d'una ho descobres.
Però llavors deus tenir amics i amigues que et deuen estimar moltíssim.
No ho dubtis.
Oi?
És que
som,
és que som adorable.
Sí. T'ho dic amb tota la meva sinceritat, m'ho sembla.
Encara que ve plorant.
Albercocs i cireres.
Aquesta
lloa. Saps què? Ai,
Xisco Nadal.
Gràcies per acompanyar-nos una setmana més a Connexió Local, un programa que vos acosta a la feina de les ràdios locals de les Illes.
No érem gent que tingués molta experiència dins d'aquest món, i ha estat a fer-nos i aprendre-ne molt abans de començar i aprendre-ne molt més després d'haver començat.
El paper té un futur de permanència una mica més, no? Que és digital inclús.
I tractes la ràdio és molt terapèutic.
Dijous, a les 9 del vespre, Connexió Local, a IB3 Ràdio, amb Magda Cortés. IB3 Ràdio. És patrimoni. Pere Estalric et guia per la ruta d'Orfeu.
I seguim amb músiques que tenen relació amb aquestes dates, les dates entorn al dia de Pasqua. I crec que és obligat sentir una mica de Parsifal, una mica de Wagner, perquè Wagner té aquesta darrera òpera que ell quasi bé la va titular autosacramental, més que una òpera. Parsifal, el tercer acte, està emmarcat dins un Divendres Sant, època, podem pensar, medieval, naturalment. Els cavallers que guarden el Grial estan molt preocupats perquè el seu líder, el seu cap, Amfortas, no vol seguir els Divendres Sant oficiant, fent la litúrgia del Divendres Sant, perquè ha quedat ferit de la llança que havia ferit també el cos de Bon Jesús. Una paraula, és una mica complicada, l'argument de Parsifal. Però hi ha un moment donat que Wagner titula Els encantaments del Divendres Sant, per donar a entendre que el Divendres Sant no és un dia trist per Wagner i per Bach també, perquè Bach, a la seva passió, segons Sant Mateu, hi ha misticisme, però no hi ha una pena tremenda. Hi ha també alegria i esperança, com aquests encantaments del Divendres Sant del tercer acte de Parsifal. Vos n'oferim una versió instrumental, Els encantaments del Divendres Sant de l'òpera Parsifal de Richard Wagner. Era un fragment instrumental de l'òpera Parsifal de Richard Wagner, la darrera òpera que va escriure aquest compositor, i va deixar en el testament que no podia ser interpretada fora del seu teatre de Bayreuth durant uns anys. Per tant, va estar anys que només se podia escoltar i veure en el teatre que té la ciutat de Bayreuth, un teatre que va construir Wagner, i de fet ell està enterrat a la ciutat de Bayreuth. Si alguna vegada teniu ocasió d'anar a Bayreuth, allà on se fa un festival Wagner tots els estius, comencen el 25 de juliol i sol acabar el 28 o el 29 d'agost. I pràcticament cada dia se fa una òpera de Wagner. Es repeteixen, naturalment, perquè Wagner no té tantes òperes. Per tant, a Bayreuth està enterrat a sa casa d'en Wagner, està enterrat ell, sa seva dona Cosima, i allà, en l'estiu, se fan aquestes òperes. Parsifal se va estrenar allà i Wagner va demanar que, per favor, durant uns anys, ho va deixar fins i tot escrit en el testament, no se pogués representar fora d'aquell indret. Naturalment, quan va acabar aquests anys de prohibició, és una òpera molt representada arreu del món. Parlant de música d'aquests dies, i seria una selecció musical del dia de Pasqua, seria incompleta si no tingués algun fragment de música de Bach. En concret, avui hem triat un fragment de l'Oratori de Pasqua.
Oh,
Era l'oratori de Pasqua de Johann Sebastian Bach, el cor Kommt, Eilet und Laufet, i eren els membres del Taverner Consort, dirigits per Andrew Parrott. Faim la segona pausa d'aquest programa i ja després entrarem ja a la recta final.
IB3 Ràdio. La ruta d'Orfeu. Pere Estelric.
El moment més comentat d'aquesta edició dels Òscar l'han protagonitzat Will Smith i Chris Rock.
Ahora escucha la historia de mi vida y de cómo el destino cambió mi movida sin comerlo ni beberlo. Cambió mi mood y la lié parda en los Oscars de Hollywood.
Cada dissabte a les 10 del vespre ens miram l'actualitat amb distància des de l'oasi.
A l'oeste de la sala bebía y reía aplaudiendo los chistes desde mi fila. Seguía el acto sin cansarme demasiado, pasando de quien ganaba al mejor decorado.
L'Oasi. El racó d'humor i sàtira d'IB3 Ràdio. Digues la teva. Participa amb nosaltres. Envia una nota de veu, fotografies o missatges de text al WhatsApp d'IB3 Ràdio. 646 93 45 01. 646 93 45 01. Forma part d'IB3 Ràdio. Aparta la teva visió o opinió. Participa. 646 93 45 01. Al WhatsApp d'IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio. A Ciutadella 100.9.
Pere Estelric et guia per la ruta d'Orfeu.
Avui, música de Pasco, música relacionada amb aquest temps de Pasco, i han dit que alternaríem músiques prou conegudes. Han sentit ara mateix aquest oratori de Pasco de Bach, han sentit també el Messies de Händel, l'Aleluia del Messies, han sentit un fragment de Parsifal, també han sentit música menys coneguda, com aquell petit tast de César Franck per harmonium i piano, i ara tornarem a una música realment desconegudíssima. I és una música d'aquests dies, però agafada de la litúrgia cristiana eslava. En concret, la canten el cor de monjos benedictins de Chevetonia. És aquest cants de la litúrgia eslava que referents al dia de Pasco i al dissabte sant. Si vos sembla, sentim aquesta peça que en francès interpreten aquests cors dels monjos benedictins de Chevetonia. De totes maneres, és un francès que també agafa paraules eslaves, per tant, no poden dir que sigui un francès pur, però tampoc no és un eslau i tampoc no és un llatí. És una mescla de totes aquestes, de tots aquests idiomes. Per tant, litúrgia del dissabte sant i del dia de Pasco de sa església cristiana eslava.
So
era cant de la litúrgia eslava. Dèiem abans que era una mescla de llatí, francès i eslau, però no, aquest tema en concret només era amb idioma eslau. Era aquesta gran entrada del dissabte sant de la litúrgia eslava. I, si vos sembla, passam ara a Gustav Mahler. Mahler té una de les grans sinfonies titulada Resurrecció. És la sinfonia número 2. En aquesta sinfonia té una cançó per mezzosoprano i orquestra titulada Urlicht. Per tant, si vos sembla, sentim aquesta cançó Urlicht, que ve a ser el quart moviment de la segona sinfonia de Gustav Mahler, amb una versió de Florence Quivar, una grandíssima mezzosoprano americana, amb l'orquestra filarmònica d'Israel, dirigida per Zubin Mehta, amb un enregistrament en directe enregistrat a la muntanya de Masada. Per tant, Zubin Mehta dirigeix Florence Quivar i l'Orquestra Filarmònica d'Israel en aquest Urlicht de la segona sinfonia de Gustav Mahler. canta Florence Quiver. Era Urlicht, el quart moviment de la Sinfonia número 2, coneguda com a Sinfonia Resurrecció de Gustav Mahler. Urlicht, aquesta cançó, que traduïda voldria dir llum principal. Diu, entre altres coses, o petita rosa vermella. I més endavant diu, el Déu misericordiós em donarà llum per il·luminar el meu camí cap a l'eterna glòria. I ja que hem parlat de Mahler i la Sinfonia Resurrecció, acabarem el programa d'avui amb el darrer moviment, amb un fragment del darrer moviment, titulat Resurrecció, realment, d'aquesta Sinfonia número 2 de Gustav Mahler. Recordam que escoltam una versió que van registrar en directe a Masada, al poble i la muntanya de Masada, l'Orquestra Filarmònica d'Israel, dirigida per Zubin Mehta. Amb aquesta música preciosa, música de resurrecció, vos volem donar molts anys. Gràcies, amics, per ser sempre en nosaltres. Molts anys amb Mahler.